Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal? Bon dia i bona hora. Els responsables d'allotjaments turístics de la Garrotxa són reacis a algunes de les noves lleis que les administracions volen prendre en aquest sector. Mentre que els de cases rurals celebren que finalment no hagin d'entrar al nou registre estatal d'habitatges turístics, els responsables d'habitatges d'ús turístic se senten perseguits amb mesures com ara la intenció d'augmentar la taxa turística.
El que sí que vam fer com a associació de la Garrotxa, ens vam ajuntar amb els de Berguedà, ens vam ajuntar també amb els de Girona i vam fer una sol·licitud a la Generalitat, dient que nosaltres ja estàvem regulats, no ens feia falta que ens donessin més regulació, que nosaltres ja estàvem regulats pels nostres PGs i els nostres números.
Són paraules de Fèlix Castanyer, responsable d'un allotjament de turisme rural de la comarca. Aquests dies de vacances, segurament molts pares i mares estareu d'acord amb mi en que la mainada s'avorreix. Doncs bé, avorrir-se a l'estiu pot ser positiu per als infants, sempre amb límits i recursos.
Clar, aquí tenim un problema, no?, que és quin recurs li donem al nen. Ja sabem que les pantalles és un recurs fàcil, però perjudicial per la salut, i això cada cop ho estem veient més. Perjudicial pel seu desenvolupament, perjudicial per la vista. Llavors, hauríem d'evitar que totes aquestes hores, no, que diem que, pues mira, que estem més sols o que ens estem més avorrint, no sigui utilitzada en una pantalla.
Són paraules de la pediatra Maria Font, de les Valls d'en Bas i d'Hostoles. Defensa que l'avorriment controlat pot afavorir l'autonomia dels nens, però ara ho sentíem, alerta del perill de les pantalles. Pesca a l'estiu es consolida com a festival de petit format. Les 5 propostes d'aquest any han portat teatre, música i circ a Sant Feliu de Pallerols. Des de l'Ajuntament pretenen mantenir viu el certamen a escala local i no volen créixer més. La gincama familiar té bona rebuda a l'estrena de la Festa Major de Santa Pau. Enguany també hi ha hagut canvis organitzatius amb una nova comissió de festes formada per 9 dones. I us explicarem que hi ha un nou acte per festes d'altura, es diu La Garrotada. Es tracta d'una dansa antiga protagonitzada pels bastoners d'Olot. L'Esbar d'Olot, qui també ha recuperat el Ball del Xaivé, ha sigut l'impulsor d'aquesta proposta. En esports, avui diverses qüestions a tenir en compte. Una d'elles, que la Unió Esportiva Olot cau golejada davant l'Europa i empata davant del Figueres. Aquest diumenge s'ha endut el torneig benèfic TEA gràcies també a les victòries de l'equip juvenil i del Club Atletisme Garrotxa. Pel que fa al balanç dels dos partits del primer equip masculí, els de Roger Vidal van veure's superats divendres davant l'Europa de Primera Federació. Us ho explicarem. I la sortida de la Vuelta des d'Olot provocarà afectacions de trànsit en diferents punts de la ciutat. Atenció, perquè en carrers com l'Eslovènia i el de Croàcia no es podrà ni circular ni aparcar des del dia abans de l'etapa. Unes afectacions que especialment seran durant el 28 d'agost, però també n'hi haurà a partir del 27 d'agost al vespre. I Aniol Manga, sobre el capítol de renovacions de l'hoquei Olot, el capità del conjunt olotí seguirà una temporada més a l'equip. Anem a la previsió del temps. Avui sembla que les temperatures comencen a calmar-se. Veurem un dia més variable des del matí per l'arribada d'alguns núvols alts i mitjans, però serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades més potents al Pirineu i Prepirineu, i també n'arribaran des de l'Aragó en altres punts de les nostres comarques. Cel serè o poc ennuvolat, amb el creixement de nuvolades a la tarda a casa nostra, sobretot al sector occidental. D'altra banda, a primera hora de la tarda descarregaran els primers xàfecs pel Pirineu i amb el pas de les hores s'estendran per altres punts d'interior del Terç Nord. Seran localment intensos, acompanyats de tempesta, i deixaran registres puntualment abundants amb alguna calamarsada. Per tant, caldrà que estiguem atents.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Escolteu els 5 minuts més. Bon dia i bona hora, us parla Joel Tallant. Els responsables d'allotjaments turístics de la Garrotxa són reacis a algunes de les noves lleis que les administracions volen prendre en aquest sector. Mentre que els de cases de turisme rural celebren que finalment no hagin d'entrar al nou registre estatal d'habitatges, els responsables dels habitatges d'ús turístic se senten perseguits amb mesures com la intenció d'augmentar la taxa turística. En general, creuen que aquest tipus de mesures haurien d'estar més enfocades a llocs amb una massificació turística evident. Gerard Puigdemont.
A l'inici de l'estiu, el Ministeri d'Habitatge obligava les cases rurals a entrar al Registre Estatal d'Habitatges Turístics, un nou registre que havia de servir de mecanisme de control pel que fa al binomi habitatge i turisme. Després de les queixes sorgides entre els responsables d'allotjaments rurals, van aconseguir sortir d'aquesta nova obligació. En parla Fèlix Castanyer, responsable d'un allotjament rural a la comarca.
El que sí que van fer, com a associació de la Garrotxa, ens vam ajuntar amb els de Berguedà, ens vam ajuntar també amb els de Girona i vam fer una sol·licitud a la Generalitat dient que nosaltres ja estàvem regulats, no ens feia falta que ens donessin més regulació, que nosaltres ja estàvem regulats pels nostres PGs i els nostres números, i sembla que de moment ens han escoltat i això ens ha evitat haver de fer un altre tràmit, haver d'anar al registre, demanar això, pagar una altra quota també, i ens ha semblat que el turisme rural no entrava dintre aquest registre i de moment ens han donat la raó.
I és que des del sector defensen que ells ja són una activitat econòmica, en aquest cas turística, regulada, i que segueixen unes normatives.
Nosaltres com a turisme rural ja som una activitat i estem regulats i estem per tot. Això, aquest registre va sortir més pel tema d'allotjaments que es rellogaven i tot això, que almenys tots els propietaris estiguin al dia. Nosaltres en aquest sentit, clar, són lleis que estan fetes per la província de Barcelona sobretot, o llocs que més massificació, però la Garrotxa sobretot, això, i tot el turisme rural no tenia cap sentit que això ens afectés.
En els darrers mesos, el govern espanyol i de la Generalitat també han tingut damunt la taula noves regulacions dels pisos turístics, una estira i arronsa de normatives que des de la comarca entenen que ciutats com Olot no fa falta, ja que asseguren que no són els generadors del problema d'habitatge que hi ha. En parla Enric Canadell, responsable d'un habitatge d'ús turístic a la ciutat.
En podríem posar molts més, per tant, no tenim cap problema. Això és més problema de Barcelona, d'alguns pobles costaners, turístics. Aquí no tenim aquest problema. Aquí sí que sembla ser que hi ha un problema d'habitatge, però no serem nosaltres els que el causem. Vull dir, hi ha molts pisos de bancs que es podrien utilitzar per això, per exemple, que estan desocupats, pues, que vagin per aquest sector, no? Nosaltres aquí, segons la normativa, i podríem afegir molts més apartaments.
Mesos enrere, des del govern de la Generalitat, van voler implementar també la puja de la taxa turística, que podia haver afectat comarques com la Garrotxa. Finalment, però, es va ajornar. En un principi s'assenyalava que es feia per pal·liar el problema de l'habitatge, però una de les crítiques que va sortir des del sector és que la casuística és desigual arreu del territori i la incidència que té el turisme diuen que també.
El que s'ha d'aplicar és els apartaments que il·legals, que no tenen llicència, que no paguen impostos de res. Nosaltres estem pagant impostos, ens acribillen impostos de tota mena, ara volen pujar la taxa turística, que és una animalada. Està un euro 10 per persona i nit, trobo que n'hi ha de sobres, no cal més.
Opinions de responsables d'allotjaments turístics de la comarca enmig d'un mar de propostes i lleis polítiques que en alguns casos prosperen i en d'altres no.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Què fem la mainada aquest estiu? És, sens dubte, la gran pregunta que des del mes de juny ens hem fet a pares i mares. Doncs bé, heu de saber que avorrir-se a l'estiu pot ser positiu per als infants, sempre amb límits i recursos. La pediatra Maria Font, de les Valls d'en Bas i d'Hostoles, defensa que l'avorriment controlat pot afavorir l'autonomia dels nens, però alerta que les pantalles no haurien de ser el recurs principal per omplir aquest temps. Abril Coma.
L'estiu trenca les rutines habituals dels infants. S'acaben les classes, les activitats extraescolars i, en molts casos, les jornades laborals dels pares no permeten cobrir tot el temps lliure. Aquesta situació, segons explica la pediatra Maria Font, de la Vall d'en Bas i Planes d'Hostoles, pot comportar més moments d'avorriment, però això no sempre és negatiu.
Clar, aquí tenim un problema, no?, que és quin recurs li donem al nen Ja sabem que les pantalles és un recurs fàcil, però perjudicial per la salut, i això cada cop ho estem veient més. Perjudicial pel seu desenvolupament, perjudicial per la vista. Llavors, hauríem d'evitar que totes aquestes hores, no, que diem que, pues, mira, que estem més sols o que ens estem més avorrint, no sigui utilitzada en una pantalla, no? Podem donar contes, podem donar jocs, puzzles, i hi ha moltes altres opcions que no són la pantalla.
Avisa que les pantalles són perjudicials tant pel temps d'exposició a la llum artificial com pel tipus de contingut, que cal filtrar segons l'edat. Cada cop hi ha més evidències que els infants no aprenen davant les pantalles, contràriament del que es creia abans. Durant l'estiu és normal que les rutines siguin més flexibles, però és recomanable no allunyar-se'n massa, ja que els nens funcionen millor amb una certa estructura. Els quaderns d'estiu poden ser útils per repassar continguts, però no cal dedicar-los tot el temps. En definitiva, trobar un equilibri entre activitats, descans i temps lliure és clau perquè l'estiu sigui una època saludable i enriquidora per als més petits.
Ves que l'estiu es consolida com a festival de petit format. Les cinc propostes d'aquest any han portat teatre, música i circ a Sant Feliu de Pallerols. Des de l'Ajuntament pretenen mantenir viu el festival a escala local i no volen créixer. També s'ha tornat a apostar per la taquilla inversa a diferents propostes i amb resultats positius. Néstor Carvajal.
El festival Pesca l'estiu a Sant Feliu de Pallerols ha ampliat el municipi de cultura, art, música i diversió per a tothom aquest juliol i agost. Cinc propostes on l'entrada ha sigut de taquilla inversa en la majoria d'elles. És a dir, cadascú decideix el preu de l'entrada un cop acabat. La regidora de Cultura del Poble, Laura Maseu, valora com han anat les diferents propostes d'enguany.
Molt bé, el primer espectacle va ser Momo i van fer ple, i els altres, doncs, com sempre, les habaneres agraden molt, i els altres espectacles que hi ha hagut, va venir Peyum, La Niña Bonita, que també va ser un èxit, i ara acabem amb aquest, que sempre el Pesca l'estiu s'acaba amb un espectacle de circ.
Masdeu també explica que aquestes propostes no pretenen atraure a un gran nombre de gent, sinó que estan enfocades per un públic familiar i local.
Bé, ja saps que a l'estiu hi ha festivals per tot arreu, i nosaltres el que volíem era fer un festival pel poble, per la gent que viu aquí, per la gent que està aquí i per la gent que ve. I és això, un festival en petit format, per famílies i tot, i gent, però que viu aquí. No volem que tingui un abast molt gran, sinó que sigui reduït i que estigui de l'àmbit del municipi. És clar que ens agrada que vinguin també de municipis veïns, evidentment, i hi ha bé gent, eh?
Per tant, Laura Masdeu conclou que el festival no té intenció de créixer i es marca com a objectiu mantenir-ho viu per continuar oferint activitats musicals i culturals al poble.
Bé, de la Vall d'Hostoles anem ara cap a Santa Pau, perquè la gincama familiar té bona rebuda en l'estrena de la Festa Major del poble. Enguany també hi ha hagut canvis organitzatius amb una nova comissió de festes formada per 9 dones. El sopar popular de la Festa Major del poble ha batut rècords de participació amb gairebé 300 persones a la plaça Major.
Aquests darrers dies s'ha celebrat la Festa Major de Santa Pau. Han tingut lloc una gran varietat d'activitats, des d'un torneig de pàdel, moltes sardanes, la bicicletada popular o Playback, un esdeveniment a la plaça Major a càrrec del grup Vulcanisme Musical. L'alcalde en funcions de Santa Pau, Albert Planes, explica quines han sigut les novetats d'enguany.
Els principals canvis d'aquestes festes han estat, en primer lloc, organitzativament. Hem tingut que hi ha una nova comissió de festes formada íntegrament per 9 dones. El primer dia de la Festa Major va començar amb el Cap de Tur, que aquí és el, com anomenem, el pregó, i que va ser a càrrec de l'Ester Badosa, científica i una persona implicada en el poble, i després es va tenir lloc al sopar, i aquest any al sopar van batre rècords, van venir a sopar, al sopar popular que van celebrar aquí al carrer Major, 270 persones.
Planes afegeix que mai havien tingut tanta participació en aquest sopar popular. A més, Albert Planes també parla sobre la gincama familiar, un acte nou d'aquest any que ha tingut molt bona rebuda.
I què volíem aquí des de la comissió de festes i des de l'Ajuntament? Doncs que hi hagués activitats, hi ha activitats culturals, hi ha culturals d'oci, música, concerts, els més tradicionals, però volíem una activitat, una tarda dedicada a la família. I com hem vist, doncs, és una activitat pels més menuts, però també pels pares, pels tiets i, doncs, santapolencs i santapolenques en general.
Aquest proper diumenge tindrà lloc la Festa del Poli, una jornada adherida al programa de la Festa Major del poble. Al poliesportiu municipal hi haurà classes de pilates, spinning o zumba. També hi haurà un campionat de petanca i un dinar popular al migdia.
Nou acte per les festes del Tour d'Olot. Es diu La Garrotada. Es tracta d'una dansa antiga protagonitzada pels bastoners d'Olot. L'Esbar d'Olot, qui també ha recuperat el Ball del Xaiver, ha sigut l'impulsor de la proposta que convidarà els bastoners de Banyoles i d'Ogassa a Olot.
Les festes del Tour s'apropen i cada vegada se saben més novetats. Aquest és el cas de La Garrotada, un ball de bastoners portat per l'Esbar d'Olot. És el primer cop a la història de la Festa Major d'Olot que els bastoners són protagonistes únics d'una activitat. A més, s'estrenarà amb un ball conjunt inèdit. El regidor de festes, Aniol Sellabona, valora positivament tenir entitats com l'Esbar d'Olot.
Per tant, doncs, ens agrada poder comptar amb entitats també com l'Esbar, que no només ens ajuden a mantenir allò que és tradicional i podríem dir ha set sempre, sinó que també s'aventuren a fer actes nous, com serà aquesta garrotada amb els bastoners i que estem molt contents de poder incorporar festes.
Aquesta dansa antiga és similar al Ball del Xaiver que es va recuperar el 2007. El director artístic de l'Esbar d'Olot, Albert Borrell, explica el paper que havien tingut els bastoners a Olot i com han esdevingut protagonistes d'aquest acte.
Els bastoners d'Olot havien estat en diferents actes, però de manera molt puntual a les festes i mai no havien protagonitzat un acte per a si sols i amb pes específic. I com que portem un temps que potser a Olot no som tan presents com ens agradaria perquè en diferents fires on actuàvem doncs, hem anat perdent presència, vam dir, ostres, hem de recuperar una mica el terreny. I aquí és quan vam dir, potser estaria bé fer una trobada bastonera per festes d'altura, que és una cosa que s'estila molt últimament a tot arreu del país, però que aquí fins ara no ens ho havíem plantejat.
A més, en aquest ball assistiran dues colles de bastoners com a convidades, els bastoners de Banyoles i els bastoners d'Ogassa.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot cau golejada davant l'Europa i empata davant del Figueres. Aquest diumenge s'ha endut el torneig benèfic TEA, gràcies també a les victòries de l'equip juvenil i del club atletisme Garrotxa. Pel que fa al balanç dels dos partits del primer equip masculí, els de Roger Vidal van veure superats divendres davant l'Europa de Primera Federació. Tot i avançar-se al marcador gràcies a un gol de Joel Arumi, els de Dai Benítez van demostrar per què són un equip d'una categoria superior i al descans ja guanyaven per 1-2. A la represa, més pressió dels graciencs, que van acabar golejant amb l'1-5 definitiu al final dels 90 minuts. Ha estat l'últim dels quatre partits que han enfrontat la Unió Esportiva Figueres i la Unió Esportiva Olot. Els dos primers equips masculins han empatat a 0. Pel que fa als juvenils, victòria per 0-1 dels olotins i en el duel femení, victòria de les figarenques per 3-0. En el duel entre els equips d'Integra, victòria olotina per 1-2, una sèrie de resultats que donen a la Unió Esportiva Olot el títol d'aquest tercer torneig benèfic TEA. Avui també hem de parlar d'una qüestió que hem de tenir en compte de cara als propers dies perquè la sortida de la Vuelta des d'Olot provocarà algunes afectacions de trànsit en diferents punts de la ciutat. En carrers com l'Eslovènia i el de Croàcia, on no es podrà ni circular ni aparcar des del dia abans de l'etapa. Unes afectacions que especialment seran durant el 28 d'agost, però també n'hi haurà ja que a partir del vespre del dia 27 entraran en funcionament. Ens ho explica tot plegat en Roger Isern.
Olot acull per primera vegada una etapa d'una de les proves ciclistes de referència al calendari internacional. Es tracta de la Vuelta 2025, que es porta a terme del 23 d'agost fins al 14 de setembre amb la participació de 184 corredors de 23 equips internacionals, els quals recorreran més de 3.150 quilòmetres en un total de 21 etapes. Olot, com bé ja saben, serà l'epicentre de l'etapa 6 d'aquesta prova ciclista el proper 28 d'agost. Un dia abans, la caravana d'organitzadors, equips ciclistes, patrocinadors, periodistes i visitants formada per més de 3.500 persones hauran fet parada a Figueres, punt de sortida i d'arribada de la contrarrellotge de 24 quilòmetres, i aquell mateix dia al vespre es dirigiran cap a Olot. Per garantir el bon desenvolupament de la prova, s'ha previst un dispositiu de mobilitat i seguretat per la ciutat. La policia municipal, amb el suport de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i els Mossos d'Esquadra, treballaran conjuntament amb la resta de serveis municipals i cossos d'emergència per assegurar el pas dels ciclistes pel centre d'Olot. El dispositiu especial amb motiu de la Vuelta a Olot suposarà un seguit d'afectacions el mateix dia de la sortida de la prova, el 28 d'agost, però que ja començaran el dia anterior, el 27 d'agost. Des d'aquell dia, a partir de les 8 del vespre, ja no es podrà ni circular ni aparcar als carrers Eslovènia i Croàcia. Alhora, no es podrà estacionar a l'avinguda Santa Coloma. I a partir del mateix dia de la sortida de l'etapa, el 28 d'agost, des de la mitjanit fins 2:15 del migdia, hi haurà afectacions tant d'estacionament com també de circulació, tot i que aquestes seran vigents a partir de les 7 del matí. Els veïns afectats disposaran d'una zona d'aparcament amb bateria a tocar del riu Fluvià, a la zona del recinte Floral. Poden consultar les afectacions concretes dels diferents carrers i avingudes al portal web olot.cat.
I Aniol Mangas obre el capítol de renovacions de l'hoquei Olot. El capità del conjunt olotí seguirà una temporada més a l'equip. Mangas, de 32 anys, va ser un dels jugadors destacats durant l'última temporada, on va deixar enrere les lesions i va aconseguir marcar fins a 9 gols i repartir un munt d'assistències. És la primera renovació que anuncia el club pel curs 25-26. L'hoquei Olot començarà la pretemporada el proper 25 d'agost.